Europa que aprovaran en breu i en el que inicialment va quedar exclòs. En tercer lloc, la declaració institucional demana al govern que tinga en compte l'opinió dels pobles per on discorrisca el traçat d'aquesta infraestructura, principalment la comarca de l'Alt Palància. El president de la Diputació, Javier Moliner, ha llegit el text que assenyala que l'impuls d'aquest corredor es deu fer assegurant la compatibilitat del transport de viatgers, ja que és un mitjà de transport fonamental per als habitants de l'Alt Palància. A més, el traçat deu respectar el ric patrimoni mediambiental d'aquesta zona, un dels pilars importants de la seva economia, el turisme, i planificar les infraestructures comptant amb l'opinió dels pobles. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Ens aturem a la capital de la Plana, que ha redactat un projecte de remodelació integral del Caminàs entre Sant Jaume de Fadrell i la Basílica del Lledó, per a transformar-lo d'un corredor verd que connecte el patrimoni cultural de les seues ermites i afavorisca la mobilitat sostenible i promoga la recuperació de camins històrics. L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha anunciat una inversió de 4,2 milions a través de l'estratègia Educi Transforma Castelló, cofinançada entre l'Ajuntament i el Fons Europeus FEDER, en un projecte que es preveu licitar aquest mateix any. Marco ha presentat, al costat del regidor d'Ordenació del Territori, Rafa Simó, el projecte per a potenciar l'ús social de 4,8 quilòmetres del Caminàs i altres dos més de camins adjacents, com Vinamargo i el camí Vell del Mar. Segons ha citat aquesta actuació, com a exemple del nou model urbanístic que s'està impulsant amb la redacció del Pla General, que aposta per incrementar la qualitat de l'espai públic i recuperar espais per a la ciutadania. Parlem ara de Nules, que ha establit el dispositiu especial de cara a la festivitat de Tots Sants, de manera que a partir d'aquest cap de setmana s'amplia l'horari d'obertura del cementeri. Així doncs, el cementeri s'obrirà també diumenge de vesprada en horari de 4 a 7, mantenint l'horari habitual dissabte i diumenge de matí. A més, el dilluns 29, dimarts 30, dimecres 31 d'octubre i dijous 1 de novembre, l'horari serà de 9 i mitja a 7 de la vesprada, sense tancar a migdia. D'altra banda, les persones interessades disposaran de servei d'autobús especial dijous 1 de novembre, per a poder participar en els actes religiosos que celebraran al cementeri de Nules. I a Almassora, la regidoria de joventut ha obert d'inscripció per al curs de robòtica orientada a concursar en la World Robot Olympiad, a la qual concorren 23.000 equips procedents de 60 països de tot el planeta. L'objectiu és que l'alumne desenvolupi la capacitat de resoldre problemes, la creativitat i el treball en equip, segons explicava el regidor Xavier Trenco, per a qui aquestes pràctiques es tradueixen en una millora assimilació dels continguts del currículum acadèmic en àrees com les matemàtiques, la física i la tecnologia. Ens quedem ara amb l'actualitat municipal. Parlem en primer lloc de l'oposició. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha lamentat al bipartit que sol·licita les ajudes anunciades per la Diputació i la Generalitat destinades a pal·liar els efectes de la gota freda. Així doncs, després d'haver preguntat en comissió informativa sobre aquest assumpte, l'edil ha assegurat que encara que els danys a Vila-real es deuen principalment a un clavegueram obsolet i uns embornals bruts, no devem malgastar l'oportunitat que ens brinden i traure el millor rendiment possible a aquestes subvencions. Des de Ciutadans volem saber quins són els danys concrets i en quan es quantifiquen, assenyalava el portaveu, que ha concretat que de moment únicament coneixen tales d'arbres o problemes en els camins rurals, a més de problemes ja existents com les inundacions en alguns punts com la rotonda del Cedre, l'avinguda Francesc Tàrrega, el pont de la carretera de Borriana o també les goteres en el CEIP José Soriano. Des de l'equip de govern ha sigut el regidor de Normalització Lingüística i Tradicions, Santi Cortells, el que ha presentat l'acte que tindrà lloc el 4 de novembre a la plaça Major a les 11 del matí, un culte unit d'esglésies evangèliques, amb el lema «El just per la fe viurà», per tal de celebrar els 500 anys d'aniversari de la reforma evangèlica. Ha estat acompanyat per dos de les persones que estaran al front del culte, Alejandro Bustamante i també Francisco Hilario, pastors de l'Església Evangèlica i de l'Església de Filadèlfia. Era el pastor Francisco Hilario el que explicava en concret quines són les arrels que es tenen a Vila-real des dels anys 60, així com també ha convidat a aquest acte del 4 de novembre a tota la ciutadania.
Nosaltres tenim uns arrels més enllà dels anys 60, inclús quan al segle XVI, pues ja en l'arxiu històric d'ací de la nostra ciutat, tenim les notícies de que ja teníem així la influència de Martí Luter en alguns veïns que estaven així entre nosaltres. També pues, destaquem això, no? La Constitució que parla de la llibertat religiosa, de la confessionalitat, però que només es nomena una religió, no? I tenim llibertat religiosa, entre cometes, però no tenim la igualtat de drets. Uns tenen més drets que els altres i això no és just. I per això la nostra reivindicació pública té sentit perquè volem despertar les consciències de la nostra ciutat. I així que convidem a totes, a tots i totes els villarrealens que vulguin participar en aquest acte obert el 4 de novembre a les 11 del matí, així a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Major, on estarem explicant, estarem tindre un culte normal, com se fa habitualment en les esglésies, i que després tindrem un acte recorrent els carrers de la ciutat i arribant fins a la plaça del rei Jaume I, on llegirem pues, un escrit i llegirem un manifest per a reivindicar pues, tot el que farem este 4 de novembre així a la plaça Major de Vila-real.
Arribem a la 1:13 minuts del migdia, punt i final aquest informatiu i després d'una pausa parlem de tradicions.
Hay que procesar este coche en el laboratorio.
Ya lo han revisado. Se nos han adelantado. Es un Dash Belt Auto.
Nuestros coches superan una revisión de 126 puntos. Hay vehículos de ocasión y hay Dash Belt Auto. Descúbrelo en Dash Belt Auto Marzá, Camí Travesa 26 Vila-real y Avenida Lairón 60 Castellón. Dash Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
¿Eléctrico o gasolina?
¿Parqué o tarima?
¿Tailandia o Nueva York? ¡Uf! ¡Bendito dilema! Lo que tienes seguro son las condiciones que Grupo Cooperativo Cajamar te ofrece para hacerlo crédito realidad. ¡Bendita oportunidad! Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo, hasta el 31 de diciembre de 2018.
Més informació a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
El Club Esportiu Vila-real obri la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
Maria, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama, porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con un año de seguro gratuito desde 11.600 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en dacia.es.
Depilat, la depilación definitiva. Ven e infórmate de nuestros bonos y packs en láser de diodo. Disfruta de los beneficios del Indiva. Reafirma, rejuvenece, remodela, tonifica, oxigena e ilumina. Sesión facial por 35 euros y bono de 5 sesiones a 30 euros. Rejuvenece tu rostro y modela tu cuerpo en Depilat, calle San Miguel 39 de Villarreal. Pide cita en el 964 53 14 97.
Empieza bien el día en Cafetería Roma. Café o zumo, tostada o bollería, 2 euros. Almuerzos, bocadillo, bebida y café, 5 euros. Todos los días empieza bien el día en Cafetería Roma, Avenida Río Ebro número 2 de Villarreal.
Limpiezas Dobón ofrece servicios a empresas y particulares. Fin de obras, mantenimiento de comunidades. Pida presupuesto sin compromiso. Limpiezas Dobón, la solución a sus problemas de limpieza. Calle Montpellier 8 de Villarreal.
Oye, ¿has oído algo sobre el local de La Sureña que van a abrir en Villarreal?
Sí, sí, claro. Abrirán en unos días junto a 100 Montaditos, en la avenida Francisco Tárrega.
¡Genial! Montaditos y La Sureña. No saldré de allí.
Próximamente en Villarreal, 100 Montaditos será también Cervecería La Sureña, la mejor gastronomía del sur, en raciones acompañadas de cubos de cerveza. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem Moda, hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten, acércate a Canem y Canem Kids en Nules y Villarreal o en www.canem.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
La castañera y el marrameu, cullen castanyes, la castañera y el marrameu. Cullen castanyes per tot arreu.
A la plaça de la ciutat, una parada, una parada. A la plaça de la ciutat, una parada ja han muntat.
Catacric, catacrac, les castanyes, catacric, catacrac, les castanyes s'han torrat.
Catacric, catacrac, les castanyes, catacric.
Una 18, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i en aquest cas obrim espai de tradicions per a presentar en aquest cas una tradició que diguem ens ha monopolitzat els Estats Units, el Halloween, però així també en tenim, així que anem a conèixer-la. Aquesta és la proposta del regidor de Tradicions, Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, que el Halloween ocupa tot o acapara tot i fa que ens oblidem que així també tenim tradicions, no?, en aquesta jornada prèvia a Tots Sants.
Moltíssimes. Vaig a començar parlant d'una tradició que no és ben bé nostra, però que sí que és espanyola, que és el que s'anomena el magosto. És espanyola i portuguesa, també, perquè sobretot es dona al nord de la península, la qual cosa ens situa en els molt més que probables arrels celtes d'aquesta festivitat. És coneguda internacionalment, perquè fixeu-vos que realment el Halloween també té un cert arrel celta, ara ho parlarem, sobretot de la zona irlandesa, Escòcia, tot això. I en el món anglosaxó, el que coneixem així com a magosto, es coneix com a chestnut party, per el tipus de fruits secs que són característiques d'aquestes festivitats. Magosto ve de Magnus Ustus, és a dir, gran foc. perquè uh-huh. es costuma allà dalt fer foc. La llar, el que sí anomenem la llar, o que ells anomenen la, l'areira, crec recordar en gallec, uh-huh. i al voltant del foc el que fan és deixar aliments. Tot això es fa també les vespres de l'1 d'octubre, que és el dia de Tots Sants. Deixen aliments i deixen també fruits secs, coses així, i canten uns cançons tradicionals en gallec, en asturleonès. Uh-huh. És també típic del que és l'antic regne de Lleó. Sabeu que està Castella i Lleó, no? La part que correspon a Lleó és on diguem, encara avui en dia perviu aquesta tradició. Uh-huh. El tram cronològic de totes aquestes tradicions, més o menys, això sí que coincideix a tot Europa, està entre l'1 de novembre, o jo diria el 31 d'octubre, que és la vespre, que és quan uh-huh. sol fer-se Halloween, fins a l'11 de novembre. L'11 de novembre el que se celebra és Sant Martí de Tours. Sant Martí de Tours és un màrtir, un bisbe del segle IV, un sant, que a ell devem la paraula capella o capellà, perquè sembla, diu la història, que feia molt de fred, perquè ja són èpoques de fer molt de fred, i li va regalar la seva capa a un pobre que no tenia en què vestir-se. I d'ahir ve la paraula capa o capellà. Uh-huh. També acompanyen de més coses típiques com el chorizo, no?, que és molt típic d'Astúries. Aquestes són les èpoques de fer tot això.
Uh-huh. Aquest és el magosto previ, no? Tot i que se pot allargar a Tots Sants, però parlem de la festivitat de Tots Sants, de novembre, la setmana vinent, no? Aquesta festivitat, què es commemora en Tots Sants?
Ja sabeu que, primer, és curiós que en valencià diem Tots Sants, que en castellà és Todos los Santos, no? Uh-huh. I això és per el seu arrel llatí, no? Que omnia sanctorum, en llatí, si no recordo malament, el llatí no té articles, uh-huh. i per això, tant en anglès com en alemany, en totes les llengües pràcticament l'article desapareix, no? All Saints en anglès, a la uh-huh. Heiliga en alemany, etc. I, clar, en Tots Sants, doncs, ja sabeu que commemorem els nostres difunts. Realment, estrictament, el catolicisme és que el que diu és que el dia 1 de novembre és el dia que parlem de la santedat, dels màrtirs, del cristianisme, etc. I estrictament el dia dels difunts és el dia següent, que és Tots els Difunts. Però a nivell popular, doncs, la gent ho fa l'1 de novembre, que és quan portem les flors i tot això. Sí que és curiós que, per exemple, jo quan he estat a altres països, allí més que dur flors solien dur ciris. No sé si heu estat en algun altre país en aquest dia, l'1 de novembre, i sí que es fan visites als cementeris, uh-huh. per exemple, recordeu la part catòlica d'Alemanya, Baviera i això, es feien les visites als difunts, però es deixaven allí ciris, no? Flors també, però em cridava l'atenció perquè així els ciris no els portem tan sovint.
Uh-huh. El ciri més a l'església, però clar, a l'exterior no, sí que és de veres que pocs ciris es poden veure al cementeri. Jo ara mateix no sé si he vist.
Al cementeri no n'he vist cap, però ja dic que per allí sí.
Sí que n'hi ha, aquesta tradició.
Per allí sí.
Uh-huh. També, òbviament, amb l'arribada del fred, no? Està la capa, comentava aquest fet. També menjars típics perquè, clar, canvia el que al cos li avellís i això fa que també els productes de temporada doncs cobren protagonisme.
Sí, jo he portat així alguns i de pas recomanem a tots els oients de Ràdio Vila-real doncs, que consumisquen en les botigues de Vila-real sempre, no? I locals, uh-huh. sempre millor, no? I o pastisseries nostres. Sí. I és típic, jo recordo molt la meva besàvia, és que era com un ritual. Quan arribava aquest temps, moniatos, figues, anous, magranes, carabassa, no? La carabassa, clar, la carabassa apareix en Halloween, però hi ha una broma, no?, que circula per internet, que és la carabassa per al puré, no? Com dient, esta reivindicació entre una tradició i l'altra, no? La carabassa per al puré. El que anomenem codonyat, que és una confitura de la fruita, que és el codony, molt típic, a vegades així ho he vist fer en formatge, en un trosset de formatge tendre. Bé, i sobretot els panellets, que moltes pastisseries del poble sempre han fet per aquesta època, de diversos sabors, no? En massapà, en pinyons, en avellana, en coco, cadascú té el seu gust. I això sí, els panellets són reconegudes com a especialitat tradicional garantida per la Unió Europea, juntament, crec que hi ha dos o tres aliments més, o dos o tres aliments tradicionals més, com és el pernil salat. Vull dir que no n'hi ha molts, tampoc crec que a Espanya en tenim reconeguts això, quatre o cinc d'aliments com a ETG, especialitat tradicional garantida. Per tant, us anime a que... que en el cafenet, ara que està tan de moda l'espresso, totes aquestes coses del cafè espresso i tal,
doncs que s'acompanyi.
Que s'acompanyi amb la nostra tradició culinària.
És curiós perquè els panellers, doncs, de ben segur tots catem un o altre, però que tingués aquesta denominació i aquesta categoria, doncs és curiós, no? I que no es perga, i això es fa si la gent ho compra.
Clar, que no es perga perquè és nostre i perquè està reconegut, com hem dit, per la Unió Europea, com a tradició culinària. És un programa de tradicions, per tant...
S'ha de parlar d'això, també de la vessant culinària. Hem parlat una miqueta del Magosto, de Tots Sants, hem fet menció a Halloween, però també en aquesta zona, no, en aquestes comarques, es parla de la castanyada, castanyera, no sé quin dels dos termes és el més emprat.
Clar, en realitat són dues coses diferents, no? Perquè la castanyera és el personatge, la castanyada és el simple fet que ahir sempre hi ha discussió entre els historiadors, no? Hi ha alguns que ho situen en els àpats funeraris, els menjars que es feien, que abans era molt típic, moltes coses, no? Per exemple, el que anava a vegades, jo m'ha contat gent d'ací del poble, antigament a un soterrar, no? Doncs se li convidava a menjar alguna cosa. I des del segle XVIII, doncs, era habitual la castanyada associada a Tots Sants, és a dir, menjar castanyes perquè és un fruit de la tardor, és evident que és un fruit de la tardor. La castanyera és una altra cosa. La castanyera arreu de tots els territoris de la Corona d'Aragó apareix, més o menys, sobretot els de parla valenciana, però jo penso que així és típic que ens aparega més a la Fira de Santa Caterina. Jo des de menús recorde la castanyera a la Fira de Santa Caterina i la reivindique perquè no es perga, no? Perquè és una alegria veure cada any, no, la castanyera en la Fira de Santa Caterina. Hi ha una frase així de broma, perquè suposo que coneixeu la de truc o trato, trick or treat, no? En la de Halloween. I en valencià hi ha una que és la castanyera, quan estava venent castanyes, dia... calentetes i grossetes, qui en vol ara que fumen? I els xiquets, per a fer-la enfadar, per a fer-la rabiar, li contestaven: xicotetes i roïnes, de 8, 7 són pudentes, no? Una miqueta la versió valenciana de truc o trato, no? Que fem nosaltres.
Que també està.
Que també està. I la paella on se fa les castanyes, en realitat, s'anomena tambor. És aquesta paella típica amb foraets. Això és el tambor, que és on se fa les castanyes, que quan fan catacrac, com diem en la cançó, la onomatopeia catacrac, és quan ja estan molletes i estan bones. La meva besàvia les bullia, per cert, prèviament, perquè estigueren més tendres.
Més tendretes, no? I després al menjar fora més fàcil. En aquesta zona comentat, no, la castanyada i la castanyera, però també a les Balears hi ha, diguem, algun aspecte destacat, no? Com el rosari ensucrat.
El rosari ensucrat és una tradició que allí també l'han haguda de reivindicar molt, perquè s'estava perdent precisament per tot el que ha representat Halloween, no? Que ha envaït tot l'espai tradicional, etnològic, i són com una mena de... això, com un rosari ensucrat de caramelets, que normalment donen familiars o els padrins, els seus fillols, coses així. Ells ho regalen i aleshores els xiquets es van com col·leccionant des diversos familiars, com així a Fira de Santa Caterina hi ha una expressió molt bonica que és fer-te de fira. La meva àvia, la meva tia, doncs era una miqueta com, és una miqueta com això, com fer-te de fira, però que regalen un rosari ensucrat i són una preciositat. Si heu anat a les Balears els exposen a les tendes i són de molts colors perquè hi ha molts caramelets, te'ls pots penjar perquè és com una mena de rosari que te pots penjar al coll o dur-lo per ahir. I també hi ha moltíssimes tradicions al voltant del rosari ensucrat, que quasi que el reivindiquem perquè està ahir a propet.
Jo el que sí que està clar és que els xiquets i les tradicions aquestes aixina beneficien els dentistes, perquè si després ha de menjar tot el que se li dona, que la majoria és aixina dolcet, les càries, això està a l'ordre del dia.
Els dentistes sí, però això dona igual que siga Halloween, que siga la nostra... Bé, la castanyada no tant, perquè les castanyes són fruits secs, que són menys nocius, per cert.
Però sí, però si parlem del rosari ensucrat, de quan arriben els reis d'Orient, doncs bé, les dents ho poden patir, però aquesta és la tradició. I anem a parlar una miqueta també, ho havia comentat, no?, del Halloween.
Halloween, no, vull dir, no tindríem temps així d'explicar absolutament tota la història. Vaig a centrar-me en primer lloc en el nom. Halloween és de all, que vol dir tots. Hallow, que si heu estudiat anglès és holy, i eve, vale? Escrit Eve Vesprada, val? Per tant, és la vespre, la vigília de Tots Sants. És el que en anglès antic vol dir Halloween, simplement vol dir la vespre de Tots Sants. I d'ahir és d'on ve la paraula, i la tradició, com ja sabeu, doncs hi ha diverses versions, no? Que és d'origen celta, que està relacionada també amb els arrels pagans de la tradició anglosaxona, que en definitiva és una tradició més que hi ha al voltant de l'1 de novembre, al voltant de que comença a fer-se el dia més curt i la nit més llarga. Uh-huh. I tot això té moltíssimes tradicions. A Alemanya també podríem parlar de moltíssimes, perquè també van com per regions, que, per pobles, etc. Uh-huh. És veritat que la de Halloween s'ha fet més famosa perquè ha sigut més comercial, perquè comercialment no anem tampoc a despreciar això, perquè hi ha negocis que també poden viure d'això, però sí que volia al mateix temps que recordava, o recordem que probablement veurem Halloween també als nostres carrers, recordar que tenim moltíssimes, no una, sinó moltíssimes tradicions pròpies nostres que poden conviure, anem a deixar-lo en la convivència cordial amb la de Halloween, que és una miqueta més important.
En aquest cas es pot parlar de conflicte, o dir, pot ser massa elevat, no?, fer conflicte entre Halloween i les tradicions més arrelades aquí a aquesta zona.
Sí que hi ha gent que és veritat que és més partidària, per exemple, de centrar-se en les nostres tradicions pròpies. Hi ha gent que coneixem que és partidària d'això. En els col·legis jo parlo que volia portar així algun mestre d'algun col·legi de Vila-real que ho fera, al final no és possible, però sí que canten la castanyera, perquè va molt bé també per parlar de les tradicions valencianes i de vocabulari, no?, propi de la tardor. Ells perquè jo també sou professor, doncs normalment aprofites per a parlar de les castanyes, per a parlar de les magranes, de fruites així de tardor, i cantes la cançó de la castanyera. Per tant, jo crec que de conflicte no, podem conviure amb harmonia, no? I cadascú que celebre més allò amb que es troba identificat, però des d'este programa de tradicions jo personalment doncs aposto per les tradicions d'arrel, de soc arrel, pròpies nostres, com he apostat al principi per als negocis locals, no? Que he dit que això, les pastisseries nostres, però també, no ho sé, les, per què no, les botigues de disfresses que puguen haver, tot, diguem-ne, complementa aquesta riquesa grandíssima que tenim en tradicions en aquest poble.
Sí, que en aquest magosto, la castanyada, el Halloween, cadascú que celebra, jo que considere, però que no oblide, no?, encara que sigui Halloween, que està la part així més arrelada d'aquesta terra.
Volia dir, sí. Has dit tres paraules, vaig afegir algunes més. Vale. A Astúries li diuen amagüesto, a Cantàbria magosta, al País Basc, Gastainerre, que és també una tradició molt peculiar. També estaríem dos o tres programes del Gastainerre, que també són castanyes, en una massa de panís que fan, i moltíssimes més coses. A Extremadura, la Chaquetia, així, i a Occitània també li diuen la castanyada, a Lleó, el Calbote, a les Canàries li diuen los Finaos, i com has dit, a Portugal també es diu el Magosto, com a Galícia.
Doncs aquest és el repàs de la commemoració, no?, de la vespre de Tots Sants. Doncs interessant i curiós el programa de David. Regidor, com sempre, moltes gràcies per apropar-nos en aquest cas a aquesta tradició, i parlem la setmana vinent.
Gràcies, moltes gràcies.
Un plaer. Nosaltres tanquem amb una de les cançons que ens havia recomanat el regidor, en aquest cas Llegó un Magosto.
Mueve esas flores, mueve esas nubes, lo feo. Mueve esas aves asombrado tu cabello. Escores los ojos, esconden los verdes no campo. O todo aparece cantando suave despacio. Despertame las pingas de agua que es baranda noche. Eso a racimos de notas que venen do monte. Parece que quieren decirme que vaya a su lado. Que o sol do verán se marchou, foise voando. Castaños sobre izos mazás, un montón de recordos.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda, o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, La Bona Sort. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els dècims de la loteria de Nadal. I a més, si eres client, obtindràs la impressió de les papeletes gratuïtament. Loteria número 3, La Bona Sort. Compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. O crida al 964 52 55 88.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles. En la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
Ya, es que esta tarde tengo que ir al dentista y luego ir a ver a mi abogado. O era que tenía que llevar a mi abogado al dentista. No sé, el caso es que salgo de la muela del juicio.
Aparca tus excusas para no acercarte al concesionario a probar la nueva gama Renault Limited. Solo este mes con un año de seguro, dos de mantenimiento y tres de garantía. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar d'un tema que després de les pluges també preocupa, i és que tenint en compte que les temperatures encara són una miqueta suau, sembla que canviarà a finals d'aquesta setmana, els mosquits continuen amb la seva presència i per això des del consistori, en concret la regidoria de Sanitat, està activant noves mesures. Per això anem a conèixer què s'està fent de veu de la regidora de l'àrea, Sílvia Gómez. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sheila.
Bueno, tornem a parlar dels mosquits, perquè ja ho deien a xarxes socials, adeu pluges, hola mosquits, i sembla, no?, que això ha sigut.
Sí, la combinació de moltes pluges en el que se queden moltes baixes d'aigua i després la combinació de pujada de temperatures és la combinació perfecta per a que el mosquit pugui proliferar, no?, i créixer. Aleshores, és un tema que ens preocupa, que de fet el problema l'hem tingut des de pràcticament a partir de setembre. L'estiu ha sigut, el que és xulo i l'agost ha sigut tranquil, però a partir de setembre ha sigut una proliferació important d'un mosquit que no és el mosquit tigre, justament, és una altra espècie, una altra modalitat de mosquit que ens està donant problemes, que és el mosquit que se denominava abans el mosquit de Marchal. Aleshores, com ens preocupa, ens ocupem, no?, d'aquest tema. Aleshores, des de ahir vam començar a fer tractaments especials per diferents zones en les que teníem més problemes a la nostra ciutat, com és la zona de Molinou, la zona de l'Ermita, la zona de l'Hospital de la Plana i Ciutat Esportiva del Pamesa, un tractament especial perquè ahir és on hem detectat aquesta proliferació d'aquest insecte d'una manera més considerable.
No sabem si ha estat, diguem, per decisió del consistori únicament o també, com va passar a finals de setembre, s'ha rebut avís per part de la ciutadania.
No, en aquesta ocasió ha sigut previsió, no?, per part de l'Ajuntament, perquè ja que hem tingut tant de problemes a partir de setembre, creiem que era una manera de previndre-ho, no? Vam parlar de l'empresa que té el contracte adjudicat i vam dir que tenien que actuar. De fet, aquesta empresa que té personal especialista en aquests temes, són biòlegs, no som vosaltres, perquè jo realment no sabria dir exactament el funcionament del mosquit, no?, el que és l'evolució del mosquit, i ells sí que consideraven que el tema de les pluges i la combinació de temperatures altes pues, podien sorgir pues, una plaga important de mosquits. Aleshores, s'ha previngut, de fet, des del dilluns pràcticament, que ja van acabar les pluges i van pujar les temperatures, ha començat a tractar. S'ha vist que n'hi ha un menor número de larves que anteriorment, però sí, també ens comenten que la zona de l'Ermitó i la zona de Molinou encara n'hi ha mosquits i problemes importants. Aleshores, el primer era això, previndre-ho, no?, atacar aquest tema per a que no proliferarem més. També he de dir-se, i aprofitar aquesta ocasió per a fer, per a bueno, per a fer una crida a la ciutadania, com he fet anteriorment en la col·laboració ciutadana. Ahir vaig estar jo acompanyant a l'empresa en el moment de fumigació i de revisió de la zona, de diferents zones de la nostra ciutat, i sí que va detectar moltes bases privades, moltes bases i moltes zones de parcel·les privades que tenen bases que no estan tratades, que no estan cuidades i que les aigües estan estancades, i per lo tant això és un focus importantíssim de creació de mosquit. Aleshores, per favor, necessitem col·laboració ciutadana, l'Ajuntament estarà sempre al seu costat en qualsevol moment que detecten que un veí, que una veïna que tinga la seva parcel·la, que tinga la seva base, s'ha de tratar, que ens ho comuniquen a l'Ajuntament, que nosaltres en quan puguem en seguida ens fiquem en contacte amb el particular i els informarem de la situació i com tenen que tratar aquestes bases. I també he de dir que hi ha una ordenança de tractament de plagues de mosquits que també podem aplicar-la. Uh-huh. I ahí tu has aparellat unes sancions que nosaltres, l'Ajuntament, no serà la primera acció serà la de informació al veí i veïna que tinga un focus, però si no s'actua sí que tindrem que l'Ajuntament actuar sancionant, no? Perquè crec que al final és la salut pública de tots els veïns i veïnes la que estem tractant.
Sí, també avisa a navegants, no?, perquè ho tinguin en compte i no els pilli de sorpresa en cas de no actuar. Però, regidora, la part que correspon al consistori, fins a quan estarà en marxa? Quant de temps pensen dur a terme aquests tractaments preventius que s'estan aplicant a hores d'ara?
Els preventius que estem ara fent ara mateixa, estarem a fer fins que ja baixin les temperatures i que l'empresa pense que ja no es, ja no se té que atacar a lo millor al mosquit adult, no? I a les larves. Les larves sí que anirem actuant pràcticament perquè el contracte el tenim per a tot l'any, s'anirà actuant durant tots els mesos i segons la empresa el que considere, no?, i els seus biòlegs contemplen, no?, i que valoren la situació de Vila-real. Llavors, si podem atajar per a que el proper estiu siga millor. També aprofita aquesta ocasió per a dir que hem demanat en una moció del grup municipal socialista de l'Ajuntament de Vila-real ajuda a la Diputació. Necessitem una coordinació. És necessari que se coordini a tots els municipis. No tots els municipis tenim la mateixa empresa i cada empresa actua d'una manera. El nou mosquit este, bueno, que no és nou, però que, bueno, que ha proliferat ara en estos anys, que ja feia temps que no estava present en les nostres terres, que és el que dia el mosquit de marxal. Este no és igual que el tigre, este pot volar 3 quilòmetres al dia, per tant pot anar d'un municipi a l'altre perfectament en un dia. Aleshores, és importantíssim la coordinació entre els municipis. Necessitem ajuda supramunicipal i crec que la Diputació és la que és l'Ajuntament dels Ajuntaments, és la que ha d'estar al costat nostre i ha d'ajudar-nos a que això sigui efectiu. Nosaltres podem ficar dos mitjans que, de fet, no neguem que sigui competència municipal el tractament d'aquestes plagues, però necessitem ajuda de la Diputació i no vaig a negar que també de la Generalitat, per supost, de tota administració supramunicipal necessitem ajuda per a poder ser més efectius en aquests tractaments.
Suposem, regidora, també s'extenden les seues paraules, no?, tenint en compte el contracte anual, les situacions, no?, que van canviant, també la meteorologia fa que cada any puga ser una miqueta diferent, però sí que estarà sempre, no?, sempre diguem que n'hi ha uns períodes per actuar, però per evitar desgràcies, no?, entre cometes, quan arriba el moment, un caràcter preventiu durant tot l'any.
Sí, és importantíssim. De fet, encara no ho ha anunciat, ho anunciaré en breu, en un mes o això, quan les temperatures hagin baixat i no tinguem tant de problema de mosquit, anunciarem un pla importantíssim de prevenció, que actuarem durant tot l'any, que aniran i afectarà a diferents àmbits de la ciutadania. Creiem que això ho hem de fer i crec que previndre serà el millor, no? Perquè ja ven que la meteorologia pot canviar, que de fet poden néixer espècies diferents de mosquits que fins ara no els havíem tingut, bueno, els havíem tingut fa molts anys així a la nostra zona. Crec que és importantíssim el treballar en previsió, perquè el que hem tingut aquest estiu no és el mateix mosquit que vam tindre l'any passat ni l'altre. Aleshores, crec que ens hem d'adaptar als canvis i hem de planificar i hem de previndre.
Doncs, regidora, amb aquestes paraules ens quedem. Recordar, no?, la implicació també necessària de les persones que vegin alguna parcel·la privada en males condicions i també doncs, que si detecten algun focus de mosquits, que també suposem puguen avisar al consistori per a que actue.
És necessari la comunicació amb el consistori per la manera oficial, per favor, sempre via mail, via crida telefònica, via serveis públics, via inclús policia local, per favor, són les maneres oficials. Això no són les formes oficials Facebook ni les xarxes socials, perquè nosaltres no, per algunes coses ens arriba per Facebook, perquè a nivell personal pogués entrar, però no és una forma oficial. Que crec que és necessari que utilitzem les formes oficials per a comunicar a l'Ajuntament qualsevol problema.
Doncs esperem que amb aquestes actuacions preventives no torni a produir-se un incident com el que es va produir fa por a un mes. Li agraïm, com sempre, que ens hagi atès, Sílvia Gómez, i parlem pronte. Un plaer.
Moltes gràcies, Sheila, i molt bon dia a totes i a tots.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Kia Stonic desde 13.700 euros. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Vols millorar la teua formació? Vine al Centre d'Idiomes Estrangers. Anglès, francès, italià, alemany, preparació d'exàmens oficials, formació per a empreses, fundació tripartita, viatges a l'estranger amb cursos acadèmics o trimestres a Irlanda, Regne Unit o Canadà. Centre d'Idiomes Estrangers, el teu centre d'idiomes. Més de 25 anys aprenent i viatjant amb tu. Ens trobaràs al carrer Sicília i avinguda Pius 12 a Vila-real i carrer Progrés al Puig, València. Contacta'ns a info@centredidiomes.com.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xica és per a xiquets amb capacitats especials.
A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas. Nada más. Disfruta de cada paso en tu viaje.
Ven a la red Renault y cambia tus neumáticos al mejor precio. Si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Consulta condiciones. Tus neumáticos más económicos que nunca. Servicio postventa Renault.
Hotel Sercotel Plana Park. Tus eventos y reuniones de trabajo o placer los hacemos únicos. Nuestra cocina elabora menús diarios o a la carta que puedes disfrutar en nuestro restaurante o terraza chill out en el polígono y fondo de Alquerías junto al peaje de la autopista. Hotel Sercotel Plana Park. Las personas primero. I'm staring at the ceiling. The clock won't stop ticking. I feel like I've been sleeping for too long now. It's like my heart stopped beating and now I'm hardly breathing and I'm afraid of leaving, scared to.
Los pediatras valencianos recomiendan no retrasar la introducción de alimentos sólidos más de los 10 meses. De esto queremos hablar hoy con el doctor Luis Blesa, presidente de la Sociedad Valenciana de Pediatría, que lo tenemos aquí con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros?
Pues mira, queríamos hablar sobre este tema que yo creo que evidentemente es un tema amplísimo, un tema que podríamos pasarnos muchísimo tiempo hablando de él, pero a grandes rasgos, ¿no? A hablar un poquito sobre él y por qué. ¿Por qué se recomienda la introducción de alimentos sólidos a los 10 meses? ¿Por qué consideran que no se debe retrasar?
Vale, efectivamente, como bien has matizado, no es que haya una fecha exacta en la cual haya que introducir ese tipo de alimentos, no es que tiene que ser exactamente a los 10 meses. Hay un periodo, una ventana en la que se establecen unas recomendaciones y que, bueno, pues contrariamente a veces, como pueden, digamos, a veces a nivel popular opinar, la introducción de alimentos que sean menos triturados, menos tamizados, es decir, de consistencia cada vez un poquito más progresiva, semisólida y sólida, pues es conveniente iniciarla relativamente pronto, a partir de los 6, 7, 8 meses, sí. Y sobre todo es importante no hacerlo más allá de los 8, 9, 10 meses. ¿Y por qué esta recomendación? Porque se ha visto que cuando los niños toman todos los alimentos triturados y no aprenden a saborear, a probar, a disfrutar de otro tipo de consistencias y texturas, pues luego tienen mayores problemas para diversificar su alimentación cuando son un poquito más mayores. Luego, cuando se han hecho los estudios, pues con 2, 3, 4, 5 años se ha visto que son niños que son más reacios a aceptar nuevos alimentos, y sobre todo alimentos que son tan sanos y tan saludables como frutas y verduras, les cuesta más. Y por eso de ahí la recomendación.
Claro. Y después también el hecho de que cuando deberían, no sé si eso hay una fecha también, ¿no? Acabar con ese periodo de lactancia.
Pues la lactancia, vamos a tenemos que matizar, pues que hay dos tipos de lactancia. Una es la lactancia materna, el pecho natural, el niño amamantado, y otra cosa es la lactancia artificial, que cuando una, bueno, pues por las circunstancias que sean, o bien una madre no quiere o no puede dar pecho a su hijo, pues hoy en día existen en el mercado farmacéutico y existen una serie de fórmulas adredes hechas para lactantes, para niños, que son válidas también para la alimentación y el desarrollo de ese lactante, lo cual no quiere decir que, lógicamente, como bien sabemos todos, la lactancia materna siempre es el alimento ideal para el lactante y que puede ser perfectamente exclusiva durante los 6 primeros meses de vida. Luego ya empezaríamos con la alimentación complementaria. En cuanto a lo que decías del si hay un tiempo para acabar la lactancia, en la lactancia materna lo que dice la OMS es que se puede dar hasta los 2 años o más, y abre la ventana, siempre que la madre y el niño quieran. Es decir, siempre que sea una cosa voluntaria y decisión de ambos, de madre y de lactante.
De forma complementaria, ¿no? Al alimento.
A partir de los 6 meses ya necesita otros complementos, porque el niño a partir de los 6 meses, solo con la leche, sea materna o sea artificial, y las reservas que tiene de cuando estuvo en el útero de la madre, pues a partir de los 6 meses ya se le han acabado y tiene unas necesidades energéticas y de nutrientes que necesitan complementarse con otro tipo de alimentos, efectivamente, que no sean solo leche.
También a partir...
El plazo final, simplemente que es variable, es decir, que en el pecho es cuando los niños lo decidan.
Vale.
Y en cuanto a la lactancia artificial, pues las leches hechas para lactantes son recomendables, las de inicio hasta los 6 meses, de 6 a 12 meses las de continuación, y luego a partir del año ya se abre una ventana que hay diferentes opciones, que si quieres las comentamos, lo dejamos para otro momento, pero claro, ya se abren varias posibilidades.
Y por el tema del agua, ¿cuándo deben empezar a beber agua?
Vamos a ver, en principio el niño cuando solo toma pecho o biberón, ten en cuenta que la mayoría de lo que es el componente de esa leche materna o del biberón es agua. Entonces los niños cuando están alimentados solo con pecho, sobre todo con pecho, más que con biberón, suele ser más frecuente. Normalmente no necesitan beber agua, es decir, no es necesario porque con el pecho ya ingieren la suficiente cantidad de agua porque es el componente principal de la leche. Eso no quiere decir que en épocas de calor o en épocas de otras exigencias, pues al niño se le puede ofrecer agua entre las tomas de pecho o de biberón, y habrá niños que el sabor les gustará y lo tomarán, sobre todo si hace calor o necesitan más requerimientos de hídricos, y habrá otros niños que no. Mientras solo estén tomando leche, digamos, en forma de leche materna o de biberón, no es necesario. Eso no quiere decir que no se le pueda ofrecer, y habrá niños que la tomarán y otros que no. Luego ya con el tema de la alimentación complementaria, las comidas ya son más densas y sí que entonces necesitan agua, lógicamente, para digerir mejor, para el mejor funcionamiento del riñón, bueno, etcétera. Sí que es necesario, desde luego, ofrecer agua.
Después también otro de los consejos es que a partir de los 6 meses pueden comer casi todo tipo de alimentos, que eso me ha parecido que es destacable, porque muchas veces lo típico que se dice es a partir del año ya pueden comer de todo.
Bueno, a partir del año lo que sí que es habitual es que ya tengan prácticamente una adaptación casi, bueno, no completa del todo, pero prácticamente completa a la adaptación a la dieta familiar de esa familia, ¿no? De lo que son sus padres.
Sí.
Y entonces, que a partir del año prácticamente con mínimas adaptaciones, muy poquitas, la verdad es que pueden comer ya prácticamente la dieta de la familia, ¿no? Del resto. Entre los 6 a los 12 meses, pues efectivamente es cuando se introducen los diferentes grupos alimentarios. Una vez hemos dicho ya que lo habitual es llegar hasta los 4 o 6 meses, en el caso de exclusiva, de materna exclusiva, pues hasta los 6 meses. En el caso de lactancia artificial, pues se puede empezar con la alimentación complementaria entre los 4 a los 6 meses. Ahí es un periodo un poquito que el pediatra o la familia puede decidir cuándo empezar a introducir esos alimentos. Y de los 6 a 12 meses, efectivamente, como has comentado tú antes, a partir de los 6 meses realmente no hay un orden de introducción de alimentos rígido. No hace falta empezar por un grupo alimentario en concreto. puede haber unas recomendaciones individualizadas en función del niño.
Claro.
Pues si un niño toma lactancia materna exclusivo, el hierro a los 6 meses llega un poco justito, entonces quizás sería más conveniente empezar con alimentos ricos en hierro. Bueno, ese es un ejemplo, pero en realidad pueden empezar bien por carnes y verduras, bien por frutas, bien por cereales, incluso legumbres y huevos y pescado. Es decir, que la verdad es que a partir de los 6 meses, entre los 6 a los 8 o 10 meses, e incluso hasta los 12, es cuando se empieza pues con la incorporación de todos los grupos alimentarios que hemos nombrado.
Y lo que me interesa más particularmente es que muchísimas veces a los niños tienes ese miedo de darles alimento que pueda producirles ahogamiento, por ejemplo.
Pues efectivamente, bueno, ahora hay diferentes métodos de alimentación complementaria, las cosas van cambiando con los nuevos tiempos, aparte del método tradicional un poquito con todo puré triturado con cuchara, pues ahora se suman otros movimientos, es uno más famoso que se llama baby led weaning, de los niños que van... se van alimentando, digamos, con alimentos para comerse con las manos, así es como se llaman. Lo que pasa es que ese tipo de alimentos tienen que ser, no pueden ser todos los alimentos.
Claro.
Hay alimentos pues que pueden ser más blanditos o ligeramente cocidos para que el niño lo pueda cortado a trocitos, que lo pueda coger con la mano. Por supuesto que tenga una capacidad madurativa para poder hacerlo, es decir, mínimo por encima de los 6 meses. Y el niño pues se va alimentando de esos alimentos que lógicamente los coge con las manos y son pues eso, más sólidos o más semisólidos, y poder hacerlo lo puede hacer generalmente a partir del 6º mes, lo cual no quiere decir que sea obligatorio que lo haga el 6º mes, puede hacerlo al 6º o al 7º o al 8º, y se puede, por lo menos nuestra opinión es que se puede compatibilizar ambos métodos, se puede dar alimentos cogidos con la mano para que los niños se los coman, los lactantes, y también se puede utilizar alimentos en puré y en papilla o triturados que puedan comer con cuchara. Nosotros pensamos que ambos métodos no son, no se excluyen uno a otro, sino que pueden ser perfectamente complementarios. Esa es la opinión de la mayoría de los pediatras.
Muy bien, pues la verdad es que sí, ¿por qué no? ¿No? Se puede ir complementando una cosa con otra.
Y sí, además es tradicionalmente lo que se ha hecho, es decir, toda la
claro,
al niño una fruta para que mordisquee, o se le da un trozo de pan para que lo vaya chupando y masticando. Entonces realmente tampoco es un método tan innovador, simplemente que realmente sí que alarmar, que es por lo que hemos empezado la entrevista en el día de hoy, que efectivamente las familias sí que tienen que ser conscientes de que dar todos los alimentos totalmente triturados durante mucho tiempo no es una buena forma de alimentar a los niños.
Y no endulzar ni salar tampoco, ¿no?
No, por lo menos durante el primer año de vida no se recomienda ni añadir, bueno, ni sal, ni azúcar, ni edulcorantes, es decir, no endulzar y no salar los alimentos. Y a partir del año, pues los que se gasten en la cocina de la familia, pero no ni salar ni endulzar en exceso, sino añadir pues la sal y el azúcar que habitualmente las familias gasten en su forma de cocinar, pero desde luego nunca de más, mejor de menos que de más. Y otra cosa que no quería pasar la oportunidad, porque me la has preguntado antes y me he desviado un poquito la respuesta, es para el tema de los atragantamientos.
Que
cuando el niño se le dan alimentos sólidos por debajo del año, fundamentalmente pues tienen que ser determinados alimentos, no se pueden dar todos. Ya te he dicho que pues, alimentos blandos o ligeramente cocidos o desligados o chafados con el tenedor o triturados, es decir que pueden ser grumosos, pueden ser diferentes consistencias, pero no sirven todos. Es decir, por ejemplo, todos los alimentos duros y redondeados, sobre todo, pues son los que tenemos que evitar. ¿Y cuáles podrían ser? Pues granos de uva, manzana o zanahoria cruda, lógicamente es muy sólido y se podría atragantar, no podían tomar palomitas de maíz, no deben de tomar caramelos, no deben de tomar frutos secos enteros, y todos esos alimentos que acabo de decir, pues la verdad es que es preocupante muchas veces que se ve que hay niños pues que con año y pico, con 2 años, pues les están dando caramelos y cacahuetes y palomitas y cosas de esas, que realmente es asumir un riesgo que es totalmente innecesario. Ese tipo de alimentos deberían de ofrecerse al lactante, por lo menos al lactante preescolar, por lo menos cuando tuviera 3 años, incluso yo recomendaría que si fuera a partir de los 5, pues incluso una persona adulta se puede atragantar. Es decir, que todos lo sabemos que puede pasar. Lo que pasa es que el riesgo no es lo mismo en una persona adulta o en un niño mayor que en un niño pequeñito. Entonces yo creo que es asumir unos riesgos innecesarios.
Pues sí. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo más, doctor.
De alimentación y de niños.
Pero la verdad, pues mira, otro día, si le parece, volvemos a tratar este tema y muchos más sobre alimentación de niños, que es un tema que nos preocupa, porque al fin y al cabo los niños son una parte fundamental de la sociedad y de nuestra vida. Muchísimas gracias.
De acuerdo, gracias a vosotros, a ustedes. Hasta luego, adiós, buenos días.
Doncs bé, recapitulant un poc en el que ens comentava el doctor Lluís Blesa, hem d'explicar, per exemple, algunes d'aquestes recomanacions, que hi ha que tindre en compte les necessitats de cada bebè i respectar quan té fam i quan està saciat, sense forçar i comparar amb altres xiquets, que a partir dels 6 mesos pot menjar quasi tot tipus d'aliments, carn, peix, cereals, fruita i verdura. Deuen anar incloent-se a poc a poc, al mateix temps o poc després, també ous i llegums, lactis, com iogurt o, per exemple, el formatge fresc a partir dels 10 mesos, primer en forma de puré o d'aliments adequats per a menjar amb les mans o i passar abans dels 10 mesos a textures més sòlides. Començar amb xicotetes dosis, amb dos culleradetes o xicotets trossets per a que provi el nou sabor i anar augmentant la quantitat. És aconsellable separar uns dies entre uns aliments i altres, tindre paciència, moltes vegades precisaran de diverses repeticions per acceptar un nou aliment. A més, pel que fa a l'ou, a partir del sisè mes se li pot donar ou cuit, triturat, però mai cru. I pel que fa al gluten, també sobre el sisè mes, però sempre de forma gradual. No s'han d'endolçar ni salar els aliments, és algo que també comentava el pediatre. Tampoc és adequat donar-li mel. A partir dels 12 mesos els menjars deuen contindre poca quantitat de sal i sucre i convé variar les formes de cuinat per a que el menut s'acostume. A més, pel que fa a les carns processades, hi ha que evitar els embotits, els fiambres, els precuinats, com les pizzes o els nuggets, que contenen gran quantitat de sucre, calories, sal, grasses, saturades i trans. El mateix cal dir de la bolleria industrial, les golosines, els dolços, quan menys millor. I pel que fa als aliments amb risc de que se puguen, de que puguen ofegar-se, evitar els aliments durs o que siguin redons, de petit tamany, com els fruits secs sencers, les olives, les palomites, els caramels, el raïm, la poma o la carlota crua en trossets xicotets. I no oferir-ho en menors de 3 anys, encara que el pediatre deia que inclús ho extrapolaria a menors de 5 anys. Aquests són els consells que ens explicava el pediatre Lluís Blesa. La última de les pauses i ens acomiadem.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Arribem ja a les 2:01. Nosaltres ens despedim. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més protagonistes i actualitat. Els deixem amb el nostre company d'esport, amb Javi Mata, i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Que passen molt bona vesprada. Adeu.
Encuentro el valor de mirarte sin el pánico que aún siento a tu inconsciente coacción. Por tu piel cuando es pared.
que mi vicio es lamer tus sombras, pero solo lo hago cuando no me ves. Yeah, yeah.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Leonardo Lázaro Benajes. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 5 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal, camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM, Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en el interior.